cada dia mengem. Hi ha qui fa 5 menjades al dia, d'altres 4 o alguns 3. Hi ha persones que prefereixen verdura, d'altres peix, i n'hi ha que són més de pasta i arròs. Per molts, menjar és una delícia, per d'altres, un luxe. I per una part de la societat, un horror. Els trastorns alimentaris són una malaltia que afecten a moltes persones a la nostra societat.
L'Ull Tarragoní, capítol 41.
D'aquests trastorns en parlem amb Inés Raigón, psicòloga especialista en el tema i membre del Col·legi de Psicologia de Tarragona.
Crec que la població en general no és conscient de lo que implica un trastorn alimentari. Normalment ho associem a tindre un baix pes, a problemes de tonteries, besties des d'adolescents, però realment no és així. Per començar, hauríem de dir que hi ha diversos tipus de trastorns alimentaris. Tenim l'anorexia i la bulímia, que és una cosa que tothom coneix, però se'ns oblida que hi ha el trastorn per afartament, que és quan mengem de forma compulsiva, l'ortorexia, que és l'obsessió pel menjar saludable, la vigorexia, l'obsessió per estar musculat, per estar fort. Llavors, són persones que pateixen molt. Podríem dir que la sintomatologia dels trastorns alimentaris, és a dir, totes aquelles coses que nosaltres veiem, són la part de dalt de l'iceberg, però realment el problema real de les persones i el patiment real és el que està sota, que serien les inseguretats, històries de bullying, d'abús sexual, baixa autoestima, dificultats d'inseguretat relacionals, familiars, una miqueta tot això.
Aquestes malalties afecten a un col·lectiu més ampli de què ens podem imaginar. Les persones que la pateixen poden començar a presentar símptomes des de que són molt petites, símptomes que anys enrere potser passaven desapercebuts, però que en l'actualitat, gràcies a la informació sobre la matèria, encenen les alarmes de manera més precoç.
Simplement ha augmentat un 25% els casos de trastorns de conducta alimentària arrel del confinament. Crec que amb aquestes dades ja fem. Tot i això, per exemple, a Espanya, els trastorns alimentaris, la seva prevalença oscil·la entre un 4-4,5 entre els adolescents de 12 a 21 anys. I el que és més preocupant de tot, que és, crec que és una dada que hem d'escoltar, és que abans els trastorns alimentaris començaven als 12 anys, 12 a 13 anys, i ara comencen dels 8 als 9.
Com veiem, la Covid-19 i el confinament ha fet que això encara s'agreugi més.
Per una banda, tenim el perfil, podríem dir, no? És a dir, com siguin les persones que pateixen un trastorn alimentari, això influencia, és a dir, tenim una baixa autoestima, una imatge corporal negativa, persones molt perfeccionistes, exigents, molta rigidesa, impulsivitat, actors molt sobreprotectors o desestructurats ajuda. Però crec que el fet que s'hagi avançat tant, és a dir, que si comenci cada cop en edats més primerenques, pot estar degut a les exposicions, per exemple, a les xarxes socials, els sentiments de soledat dels nens, a la falta de límits, falta de supervisió, cada cop més pressió de l'entorn social, mediàtic.
La Helen Mercader va començar amb 11 anys a deixar de menjar i això va acabar sent un problema molt important.
Van passar diferents coses. Primer de tot, no vaig ser conscient de prendre la decisió de menjar, sinó que jo pensava, com que em sento malament, potser deixant de menjar em sentiré millor. Era com una manera de gestionar el que jo sentia. I també una amiga meva, em va aconsellar que vomités i per desgràcia li vaig fer cas.
Inicialment ho feia fora de casa, però a poc a poc va començar a mentir als seus progenitors. A més, explica que a través d'internet es pot accedir a pàgines web que et diuen i et donen fórmules per, suposadament, aprimar-te.
Sí, hi ha moltes pàgines web, ara també estan a Instagram, estan a tot arreu, i a YouTube, i a tot arreu, que són pro-anaipromia, pro-anorexia i pro-bulímia, que el que fan és promoure les patologies, són persones que estan malaltes, i promouen la patologia com un estil de vida i fan recomanacions d'autèntiques aberracions, de fer una dieta, de menjar una fulla d'enciam al dia, o veu no sé què i t'aprimaràs, o curses de pes quan ets capaç de perdre en 2 setmanes, o coses molt bèsties que les mires en perspectiva i dius, això és molt greu.
Tot i això, la Helen és conscient que l'entorn també pateix aquesta malaltia i intenta actuar com pot.
Els meus pares, molt malament, o sigui, molt malament en el sentit de que és molt dur, però sempre han estat al meu costat, això sí, jo he tingut molta sort en aquest sentit. I els amics, bueno, els amics que tinc ara són bastant nous perquè jo he perdut a tots els amics que tenia antigament, o pràcticament tots. Els he anat perdent pel camí perquè, bueno, la gent al final es cansa.
Segurament l'entorn més directe per moltes persones són els pares. La Regina Pàmies és la mare de la Marina, una noia que també pateix trastorns alimentaris.
No, realment no veus res, perquè normalment són, en aquest cas la Marina, són nenes perfeccionistes, nenes que estudien molt, que són bones nenes, no porten problemes, llavors no et dones compte perquè com que fan el creixement en aquella edat, ells creixen i bueno, moltes vegades són una miqueta grassonets, no? I després pugen i s'estiren, no? Llavors com que ella menjava, no te'n donaves compte. O sigui, ella el que feia era que a vegades te deia em quedo dinar a casa d'una amiga i ella és on ella no feia la ingesta, o em quedo a dormir a casa d'una amiga, llavors és quan ella no menjava, d'acord? Llavors ella mai va demostrar a casa cap símptoma, ni del bullying ni del tema de les lesions, però sí que anava amb màniga llarga. Això és un tema que ens en vam donar en compte després, no? Que era estiu i ella anava doncs, amb un jersenet finet i clar, era perquè no es vegessin les lesions.
Ja fa 9 anys que va començar tot i durant tot aquest temps han viscut diferents ingressos de la seva filla.
Quan vas a psiquiatria, comences a entrar en aquella porta, no? Ni ells saben, bueno, ara sí, avui en dia ja portem més anys perquè la meva filla ara en té 25 i parlem ja de que tenia 12, no? Ja fa més de 12 anys. Claro, et trobes en que ells se fiquen en pàgines, no? Webs, de, per exemple, Anna i Mia, que eren molt conegudes en la seva època, en què els deien doncs, que, per exemple, si ella menjava i menjava més de la compte, s'havia de lesionar per castigar-se. D'acord? Llavors, clar, com que és l'edat que tenen, que s'està fent la seva pròpia personalitat, doncs fan cas en aquestes pàgines. No? Llavors està el tema del Tumblr, que també és un lloc on ells allí s'hi estan personalitzant. O sigui, és on busquen tots aquell lloc que són persones com ells que es troben malament. I llavors uns o els altres se retroalimenten. És la part en què descobreixes després, però no perquè ho sàpiguen els psiquiatres, sinó perquè són els propis pacients els que ho diuen com és, on han arribat en allò. O sigui, ells, en un principi és com un joc, no? Però després no se'n poden en sortir.
Arriba un dia que tot això es fa una muntanya molt gran. Tot cau i s'ha de començar de zero.
Sí, sí, llavors ja és, bueno, vas a urgències psiquiàtriques, bueno, l'ingressen, en un principi va estar molts pocs dies, però després ja va haver intent de suïcidi. Llavors amb l'intent de suïcidi ja va estar pues, un mes i mig ingressada, o sigui, ha portat més o menys des de que portem dels 16 anys fins ara uns 18 ingressos, diferents psiquiàtrics, o sigui, privats i públics. I aquí pues, hi ha molt. Hi ha molts intents de suïcidis, moltes lesions, moltes depressions. És quan hi troben el trastorn que en diuen trastorn del límit de la personalitat. Més després el trastorn d'adaptació. Espera, trastorn d'adaptació depressiu agut.
Es tracta d'un procés que costa molt, és lent i sempre pot anar acompanyat de recaigudes, però veure la llum al final del túnel és possible.
Jo no sóc conscient que hi ha un problema fins molts anys després. En el meu cas va ser una amiga que quan jo anava a primer d'ESO que bueno, es va adonar que jo a l'hora del pati no menjava i això. I li va dir a la psicòloga de l'escola i aquesta pues, els va dir als meus pares. Però jo en aquell moment no era gens conscient de que a mi em passava alguna cosa i que aquesta cosa era un problema. Jo crec que no he estat conscient de que era un problema fins molts anys després. Bueno, al principi vaig a un psicòleg, però no em va anar gaire bé, sincerament. Bueno, era una psicòloga privada i la veritat és que jo crec que no tenia massa idea de lo que estava tractant. Són trastorns molt complicats. No, que hi ha gent que es cura i això m'agradaria deixar-ho molt clar, que és possible curar-se. Jo no m'he curat encara, espero fer-ho algun dia, però sí, hi ha gent que es cura, jo conec molta gent que s'ha recuperat i és esperançador també saber-ho.
La prevenció i parlar-ne obertament consideren que és positiu per poder ajudar aquelles persones que ho pateixen, però també a les que ho poden arribar a patir. Tot i això, en un moment on les xarxes socials i la imatge té gran pes, fa que sigui encara més difícil poder caure en alguna d'aquestes malalties.
Clar, quan jo vaig començar no hi havia Instagram, però està clar que les xarxes socials han afectat-hi molt, perquè clar, cada vegada hi ha nois i noies més petits amb mòbil, amb Instagram, que jo de vegades flipo, rio, nens de 10 anys amb Instagram, que penso, mare meva, no? I influencia moltíssim, perquè Instagram és el que diem sempre. Instagram mostra una realitat que no és real. Aleshores, bueno, tu vols arribar a un ideal que no existeix.
Que l'Instagram, o sigui, sí que diuen que és el perfil, no?, en el que tu vols demostrar una imatge del que la millor no ets, perquè realment allí fiquem la fotografia que somriem, la fotografia que estem en una platja, en una muntanya, amb una llibertat, amb una felicitat, no?, que realment tothom no tenim aquesta felicitat. O sigui, tenim felicitat, tenim moments de baixón, això tothom, no? Vull dir, és igual que tinguis un trastorn com no. Però amb el que és amb l'adolescència, els hi costa molt a ells veure doncs, que hi ha persones doncs, que són tan perfeccionistes, no? I, bueno, al final també hi ha el Photoshop, no? I fan... les xarxes socials i les aplicacions que tenim avui en dia, no?, ens fan que ens puguem fer més, una bellesa més maca, no?, de la que realment som, no? Llavors, per ells és un moment molt crític, no?, perquè l'adolescència sabem que és quan més malament et sents.
Tot això fa que totes coincideixin en explicar que l'educació, i sobretot l'educació emocional, és essencial.
Que ens deixin empoderar-nos els pares, empoderar a les pròpies persones, és molt important també, perquè a l'hora de la veritat ells poden fer una vida normal. Jo conec moltes persones que treballen i ningú sap que tenen un trastorn mental i han estat treballant tota la vida. Per tant, no té que haver aquest estigma. Si nosaltres tenim doncs, que ens falta una cama o ens falta un peu, la persona pot treballar i no el discriminen pel treball, no? En canvi, amb una persona, si té un trastorn mental, doncs, ja és com que els hi dona por, no? I no hem de tenir por, són persones molt intel·ligents, són les més respectuoses i més empàtiques que pot haver.
Primer de tot, a les escoles, és que les escoles és primordial. Jo penso que se n'hauria de parlar, pràcticament no se'n parla o no se'n parla gens, però des de la primària, perquè com hem dit abans, cada vegada surten aquestes malalties més aviat, no? I des de la primària jo penso que s'hauria d'anar parlant, primer de tot fomentar que els alumnes tinguin una autoestima bona, afectivitats que fomentin l'autoestima. I després, doncs, no estaria de més, jo he anat a alguna de les escoles a parlar de la meva experiència, portar persones que s'hagin recuperat d'aquests trastorns, que expliquin el que passa, i també, paral·lelament, els alumnes, que els professors rebin molta educació sobre aquests temes perquè siguin capaços d'anar detectant possibles casos o inicis de casos que tinguin a les aules per poder actuar i derivar els professionals adequats i avisar les famílies.